Pensa amb el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dimarts, dia 13 del mes de desembre, una nova edició del programa Pensa amb el Cap, un espai a través del qual, recordem, intentem apropar a la nostra audiència totes aquelles qüestions relacionades amb el món de la salut. Avui és un d'aquells dies en què també volem parlar d'afectacions de la salut. Concretament, avui volem dedicar el programa a parlar de la salut cardiovascular, ja que doncs, la Marató de TV3 d'aquest any, precisament, va d'això, va de salut cardiovascular el proper 18 de desembre. Avui també en volem parlar amb responsables del CAP de Balaguer, del Centre d'Atenció Primària. Concretament en el programa d'avui ens acompanyen la Lídia Aran i la Cristina Garcia, que són infermeres especialistes en família i comunitària al CAP de Balaguer, i també ens acompanya la metgessa també de família, especialista en família i comunitària, la Eva Miquel. Molt bon dia a totes tres i gràcies per ser aquí, per acompanyar-nos.
Bon dia.
Com dèiem, amb motiu de la Marató, que el dia 18, vaja, doncs se celebrarà un any més, la Marató de TV3, aquest any relacionada o dedicada, millor dit, a la salut cardiovascular, doncs també avui aquí a Ràdio Balaguer volem dedicar aquest Pensa amb el Cap a parlar d'aquestes malalties cardiovasculars que són la primera causa de mort aquí al nostre país i que comporten un alt grau de discapacitat. De fet, a Catalunya sembla ser que una de cada quatre persones mor per problemes al cor o a les artèries. Aquí a Catalunya parlem, però també, Cristina, les malalties cardiovasculars constitueixen la primera causa de mort al món, no només aquí, sinó a tot el món.
Sí, de hecho, supone un 18 millones y medio de muertes al año, esto en el año 2019. Y en España, en el año 2020, supusieron 120.000 muertes.
Recordem una mica o comencem el programa explicant què s'entén per malaltia cardiovascular, Cristina.
Pues mira, es un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos y se incluye en la cardiopatía coronaria, que sería la enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón, y también las enfermedades cerebrovasculares, que son las enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. Otra enfermedad importante sería la arteriopatía periférica, que se conoce también como claudicación intermitente o como la enfermedad del escaparate. Y esta arteriopatía periférica lo que hace es afectar a los vasos sanguíneos que irrigan tanto los miembros superiores como los miembros inferiores, es decir, los brazos y las piernas.
I el risc cardiovascular, que entenem per risc? Perquè sembla ser doncs, que aquest tipus de malalties no avisen, no? Poden arribar quan menys ens les esperem.
Exacto, dado que son la primera causa de mortalidad, tenemos que saber cómo calcular el riesgo cardiovascular. Y el riesgo cardiovascular se entiende como la probabilidad de que ocurra un determinado episodio vascular en un periodo de tiempo. Y siempre es en función de los factores de riesgo que tiene el paciente.
Doncs, si et sembla, podem abordar una mica quins són aquest tipus de factors de risc.
Sí, hay factores de riesgo que todos conocemos, como, o al menos nos suenan, ¿no? Que serían la edad, el sexo, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, el tabaco, la mala alimentación, la falta de actividad física, el consumo de alcohol, la hipertensión, la diabetes o la obesidad. Estos serían los más conocidos. Pero luego tenemos otros factores modificadores del riesgo que quizá no tenemos tanta visión, ¿no? Que sería el estrés psicosocial, la etnia, la historia familiar de infarto prematuro, los determinantes socioeconómicos. Ahora se da mucha importancia a esto. También hay determinados parámetros en analítica que determinan inflamación y que se han asociado a un aumento del riesgo cardiovascular. La composición corporal, entendida como un infrapeso o una obesidad, sobre todo si la obesidad se trata de obesidad abdominal. La contaminación también nos afecta, la fragilidad, y también hay un componente genético.
A banda, hi ha factors modificables o no modificables, és a dir, factors sobre els quals podem arribar a incidir, factors en els quals no?
Sí, de hecho, mira, como ejemplo podríamos poner que el estilo de vida y los hábitos tóxicos son factores en los que podemos incidir, y hay factores no modificables, como por ejemplo la edad, que obviamente no podemos volver atrás. También quería decir que hay enfermedades que aumentan el riesgo cardiovascular y son aquellas que producen estados de inflamación, por ejemplo, el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades inflamatorias, también alteraciones del sueño, ¿vale?
Aquestes poden ajudar a incrementar el risc,
eh? Exacto, sí, sí.
Dèiem que aquestes malalties normalment no avisen, no? Un infart, per exemple, doncs, a vegades no avisa, a vegades o sempre, no ho sé, Eva. En aquest sentit, podem parlar de detecció precoç o en el cas d'aquest tipus de malalties no en podem parlar?
Sí, tens raó. De fet, aquesta malaltia d'inici no mostra cap sintomatologia, d'acord? Però existeix molts anys abans de que es manifesti clínicament. I en fases avançades és quan produeix fenòmens que condicionen events clínics, l'infart, l'ictus, d'acord? Llavors, aquest fet es pot relacionar amb el risc cardiovascular individual de cadascú, val? Llavors, l'aparició de la malaltia i la seva progressió estan condicionats per aquesta presència de factors de risc a partir dels quals s'intenta predir aquest risc cardiovascular de la persona per poder patir aquesta malaltia. I amb quina finalitat ho calculem? Doncs per intentar aplicar mesures de prevenció adequades. D'acord? Llavors, per mesurar el risc cardiovascular de la població, utilitzem algunes taules o scores diferents, no? El Regicor, que és un que es va crear a Girona, l'escala de Framingham, que és una americana, i després a nivell d'Europa tenim l'Score. De totes maneres, amb aquests mètodes de detecció utilitzats fins ara, hi ha un alt percentatge de casos en què el risc no es detecta i això té conseqüències que poden ser irreversibles. D'acord? Llavors, si es classifica la població en funció del risc cardiovascular que presenten, objectivem que moltes de les persones estan etiquetats com de risc baix o moderat. I el que veiem és que més d'un 60% dels esdeveniments cardiovasculars es donen justament en aquests pacients. Per tant, d'això se'n deriva la importància de fer un bon diagnòstic precoç de malaltia arterial subclínica, és a dir, abans de que doni símptomes, mitjançant mètodes de cribatge. Llavors, el que pretenem és aconseguir un diagnòstic precoç de malaltia arterial en aquests individus que són asimptomàtics, que no tenen símptomes i que no es situen en una classificació de risc cardiovascular elevada. Per què? Per aplicar mesures de maneig i control per evitar aquests events cardiovasculars. Val? Llavors, quin tipus de població anem a buscar nosaltres? Doncs justament usuaris entre 45 i 65 anys que no tenen símptomes i que tenen un risc cardiovascular estimat segons la taula de Regicor, que és la que utilitzem aquí a Catalunya, que sigui baix o moderat, i que tinguin algun factor de risc cardiovascular, com per exemple hipertensió, o dislipèmia, que vol dir que tenen els greixos elevats en sang, o bé que tinguin obesitat, que siguin fumadors, o que tinguin una història de patologia cardiovascular prematura en familiars de primer grau, d'acord? Que seria menors de 55 anys en homes o menors de 65 anys en dones, perquè s'ha vist que quan tens algun antecedent familiar amb malaltia cardiovascular precoç ja augmenta el teu propi risc cardiovascular, val? I ara us explicarà el projecte la Lídia amb més deteniment.
Un projecte en el qual em sembla que fa anys que esteu immersos des del Cap de Balaguer. No ho he dit, em penso al principi, ho dic ara, tant la Lídia com la Cristina i la Eva, doncs hem dit que són dos infermeres i una metgessa, però sou les tres les referents, no?, de risc cardiovascular al Cap de Balaguer, al Centre d'Atenció Primària. Em sembla doncs, que esteu immersos en un projecte des de fa temps que ara sí m'agradaria, Lídia, doncs, que ens expliquessis una mica el per què va començar i què inclou aquesta iniciativa.
Sí, correcte. Mira, ja fa uns 10 anys que vam començar a fer al Cap de Balaguer la consulta de salut vascular, i conjuntament amb tot l'equip i nosaltres com a referents de salut vascular del centre vam iniciar pues, aquest projecte, el fer ecografies vasculars en aquests tipus de pacients que ha explicat abans la Eva. D'acord? Juntament, no només nosaltres vam començar, sinó que també van haver dos caps més, que van ser el del cap Pont i Borges Blanques, que som els que ens vam iniciar en aquest projecte. Per explicar-vos una miqueta com fem, com és aquest projecte i què és el que fem, quina valoració fem de salut vascular, explicaré que el que fem és que als nostres pacients que estan dins dels criteris d'inclusió els hi fem una entrevista, una anamnesis i els hi preguntem sobre antecedents familiars i personals els seus hàbits tòxics, com serien tabac, alcohol o d'altres drogues, i els estils de vida que tenen, com l'activitat física i la dieta que fan. A més, també els pesem, els tallem i els hi mesurem el perímetre abdominal. Els hi mirem la tensió i, a més, els hi demanem una analítica sanguínia per mirar quin perfil lipídic tenen, a més de d'altres marcadors analítics que sol·licitem. També dins de la consulta de salut vascular que fem a infermeria, miraríem l'índex tornell-braç, que ens indicarien si també hi ha alguna alteració en la circulació arterial de les seves cames. Vale? I a més, la Cristina i jo, com a infermeres, fem l'ecografia vascular. Llavors,
què és una ecografia, o què entenem per ecografia vascular, Lídia, i quin tipus d'informació us aporta en aquest cas?
Bueno, per explicar el sentit de què és l'ecografia vascular, tindríem que explicar algun concepte. Les enfermedades cardiovasculars tenen un termini que inclueixen problemes del cor i dels vasos sanguinis com les artèries. Quan la grasa i el colesterol s'acumulen a les parets de les artèries, es pot originar el que diem una placa d'ateroma i que donaria lloc a una enfermedad que seria la denominada aterosclerosi. Una placa d'ateroma pot arribar a produir una estenosi del flux sanguini o ocluir el pas de la sang que aniria la sang cap a un altre òrgan, com podria ser el cervell, o produir un ictus, o al cor li produiria un infart. L'ecografia vascular el que permet és la detecció precoç de les plaques d'ateroma amb grans vasos, com les artèries caròtides i les femorals. I la rellevància està en que si trobem plaques d'ateroma en pacients amb problemes o amb factors de risc cardiovascular, però que són asimptomàtics, ens estaríem adelantant amb un event cardiovascular i podríem intensificar llavors les accions que disminuirien el risc en què es produeixi. Tant els factors de risc cardiovascular com l'aterosclerosi tenen un caràcter sistèmic que pot afectar tot l'organisme. Per això, el fet de trobar una placa amb una artèria també ens aportarà informació sobre l'estat de l'enfermetat de d'altres vasos.
Molt bé. Parlant d'ecografies i d'abordatges, en aquest cas terapèutics, Eva, la pràctica d'aquesta ecografia vascular pot reclassificar, no?, el risc de cada persona, a la baixa o a l'alta.
Correcte, sí.
No sé si hi ha canvis en aquest sentit darrerament o no.
No, com bé dius, nosaltres ens basàvem en les taules de risc cardiovascular per fer l'abordatge terapèutic que tocaria, però l'ecografia vascular ens dona molta informació molt vàlida, de manera que reclassifique el risc cardiovascular d'aquesta persona, bé a la baixa si és que no té plaques d'ateroma, o bé a l'alta si en té, d'acord? Llavors, això ens permet individualitzar molt més el tractament. El fet de trobar una placa d'ateroma en alguna artèria, segons les últimes guies de prevenció cardiovascular en pràctica clínica de la Societat Europea de Cardiologia, el fet de trobar una estenosi, és a dir, una disminució de la llum del vas, val, per on circula la sang, de més del 50%, classifica el risc cardiovascular d'aquell individu com a molt alt, i això vol dir que requereix un control molt exhaustiu dels diferents factors de risc, d'acord? Amb objectius de nivells de colesterol molt baixos, d'acord? El colesterol dolent, per exemple, l'LDL que diem, ha d'estar per sota de 55 o bé 50, o disminuir un 50% de la xifra basal, d'acord? Això pot implicar l'ús d'algun fàrmac per assolir aquests objectius, d'acord? També serà molt important deixar el tabac, controlar la tensió arterial, el pes, el sucre, i sobretot vull insistir en que cal molt insistir en tenir un estil de vida saludable, d'acord? Fer exercici regularment, fer una dieta sana. Aquí utilitzem la dieta mediterrània, que és la millor, d'acord? La més saludable a nivell cardiovascular. No tenir estrès, no fumar, limitar la sal en cas que hi hagi hipertensió, d'acord? Això és quelcom que pot fer cadascú a casa seva, que no depèn del professional sanitari, sinó que és responsabilitat de tots que la nostra salut vascular sigui bona, d'acord?
El que dèiem abans, que a banda d'aquests factors genètics o hereditaris, no, doncs també hi ha aquests altres factors que deia la Cristina que són modificables.
Modificables i que impliquen la responsabilitat de cada persona, d'acord?
Llavors, totes aquestes recomanacions les farà el seu equip d'atenció primària, el metge, l'infermer, i també li aniran fent seguiment, d'acord? Llavors, és molt interessant això perquè s'ha demostrat en alguns estudis doncs, que aquestes mesures que disminueixen el gruix de la placa d'ateroma i de manera que l'artèria pot recuperar la seva salut i així s'eviten events cardiovasculars, d'acord? Per tant, són mesures doncs, molt raonables i molt recomanables.
A tenir en compte, eh?
Sí.
Tot i això sembla ser, i tot el, la millora que hi ha hagut de, pel que fa al coneixement científic, sembla ser, segons diuen els experts, que es preveu que aquest tipus de patologies continuaran augmentant, sobretot entre les persones de menys de 50 anys. És això a causa que hi ha doncs, molts altres factors que encara no coneixem i que provoquen aquest tipus de... d'ictus o d'infarts o de malalties cardiovasculars?
Bueno, és el que dèiem. Fins ara ens fixàvem en els grans factors de risc cardiovascular, no? Com la hipertensió o el sucre tal, però fixeu-vos que ja la Cristina us ha dit que factors com, per exemple, la percepció d'estrès viscut augmenta el risc cardiovascular. Val? Llavors, aquí cadascú ha de procurar mantenir una vida equilibrada, eh? Descansar bé, tenir els teus temps d'oci també, d'acord? I altres factors que són novedosos, no? Tenir en compte algunes ètnies, el tema de la obesitat també és un factor molt important, que clar, des del món de la salut es pot ajudar, però el primer que s'ha d'ajudar és un mateix, a portar una vida saludable, d'acord? I és veritat que la gent jove pensa, bueno, jo sóc jove i això està molt lluny, però no està tan lluny, d'acord? I de fet, per exemple, en gent jove hi ha més consum de tòxics, com per exemple la cocaïna, que de per si ja t'augmenta el risc cardiovascular, d'acord? Per tant, vida sana per tothom. I caldria que tothom se responsabilitzés en això.
M'imagino que, ja que sou les referents no, d'aquest tipus de malalties al cap de Balaguer, contentes o satisfetes que la Marató de TV3 aquest any es dediqui a la salut cardiovascular. No és la primera vegada, però sembla ser doncs, que gràcies a la recerca no, que hi podrà haver amb tot el que es recapti, doncs, es podrà avançar en la prevenció, en reduir el temps de diagnòstic, etc. Contentes o satisfetes que la Marató es dediqui aquest any a aquesta temàtica?
Sí, claro, porque como hemos dicho, es una primera causa de mortalidad tanto en nuestro país como en el mundo, y el hecho de que la gente se conciencie de lo que supone, pues siempre podremos avanzar en la prevención, ¿no? Y en disminuir estas muertes.
Y que recapti, ¿no? Per continuar estudiando, fent recerca.
Exacto, sí, sí, hay que seguir investigando para dar en el clavo, ¿no? Y bueno, yo lo considero muy importante.
Doncs molt bé, no sé si voleu afegir alguna altra cosa més, tu mateixa, Cristina, Lídia o Eva.
No, moltes gràcies per donar-nos veu.
No, i... gràcies a vosaltres per venir i haver-nos-ho explicat i detallat tan clarament.
Gràcies.
Molt bé, doncs agraïm moltes a la gràcies. Lídia Aran, a la Cristina Garcia i la Eva Miquel, aquesta darrera metgessa, les altres dues doncs, infermeres i totes tres referents de risc cardiovascular al Cap de Balaguer, haver participat en el programa Pensa amb el Cap. Gràcies, molt bon dia i fins la propera. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies. Bon
dia. Adéu. Adéu.
Des d'aquí el cor és pel cor, és pel cor, és pel cor, pel cor. Som igual de diferents dins d'aquí el cor. Ell té les cames llargues, ell està pot patir. Aquell dels ulls aginats, dos dents arrodonits,
uns grossos primers, uns baixets, uns altres penes.
Són tan diferents, però la pell del cor és igual.
És simple.
El cor, el cor, el cor, el cor. Donem la mà des d'aquí, el cor. És pel cor, és pel cor, és pel cor.
Semblant. Volem veure els nostres feliços. passant. Uns volen ficar les mans a la terra, unes altres sortir volant. Amiga, som així, si em deixes el teu cor, una part de tu estarà amb mi. I batega, batega el teu cor, i batega, batega el teu cor.
Pensa amb el cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del CAP de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.